setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Bon dia, són les 10, això és el programa de cap de setmana de COPE Catalunya i Andorra, amb tu una amiga Raquel Camins, que si em deixes t'acompanyaré les dues properes hores, on descobrirem junts, entre els hobbies curiosos, el de jugar escacs amb el responsable de comunicació de la Federació Catalana d'Escacs, Víctor Colell. Parlarem d'un lloc especial on menjar, la Masia de Can Cidró, on per cert ja tenen els millors calçots. Et farem propostes de lectura i tindrem l'escriptora i poetessa Irene Jotade amb nosaltres. Començarem l'any també posant-nos guapos amb el doctor Javier Cano de KNO Medic i a més compartirem diferents propostes d'oci interessants on parlarem de l'skate i amb un influencer molt important de l'skateboard, l'Albert García. Riurem també amb l'actor i humorista Santi Rodríguez, que actua avui a Barcelona al Teatre Bars, i trencarem les normes del coaching amb el còmic Tian Lara, que ens parlarà de la seva obra L'Anti-Coach. Per cert, si coneixes d'algú que té algun hobby curiós, o tu mateix o tu mateixa ens el vols explicar, ho pots fer escrivint a camins.catalunya@cope.es. Veiem el temps per avui dissabte 8 de gener. Al vessant nord del Pirineu el cel estarà cobert. Si bé s'obriran clarianes transitòriament a la tarda i fins al vespre. A la resta estarà entrenyinat per franges de núvols alts i mitjans, sobretot a la meitat est del país. A més, fins a migdia hi haurà alguns núvols baixos a la serralada prelitoral sud i a l'altiplà central. S'espera precipitació continuada al vessant nord del Pirineu fins al migdia i de nou a la nit, tendint a minvar i a fer-se intermitent durant la tarda. La cota de neu pujarà als 800 metres de matinada i fins als 1.200 metres al migdia. També fins als 1.600 metres al final de la jornada. La temperatura màxima serà similar o lleugerament més alta, oscil·larà entre els 5 i 10 graus en conjunt, si bé a punts del litoral i prelitoral voltarà entre els 10 i els 15 graus. La visibilitat serà entre bona i excel·lent, tot i això serà regular fins a mig matí i de nou a la nit. A la serralada prelitoral sud i a l'altiplà central, la presència de boirina i algun banc de boira. Per altra banda, el vessant nord del Pirineu serà entre regular i dolenta fins al migdia i a partir del final del dia. Barcelona 8 graus, Tarragona 10 graus, Girona 3 graus, Lleida 0 graus i Andorra la Vella 2 graus. Que fa el trànsit. A la A2, a l'alçada d'Esparreguera, circulació intensa i un carril tallat. A la AP7, a l'alçada d'Ulldecona, un carril tallat i circulació intensa. I és obligatori l'ús de cadenes a l'accés del Pla de Beret i al port de la Bonaigua. Per tant, a partir d'ara ja comencem el cap de setmana. Benvinguts.
Hobbies curiosos.
Me cansé de oír mi nombre. Me aburrí del falso amor, del vacío que dejó.
Entre els hobbies curiosos, bueno, hobby o joc, podem parlar dels escacs. I per parlar-ne tenim el responsable de comunicació de la Federació Catalana d'Escacs, Víctor Colell. Bon dia.
Bon dia, Raquel, com estàs?
Doncs molt bé, i encantada de tenir-te, perquè els escacs sembla que s'estan perdent, o l'afició als escacs, i tu ets molt jove i practiques escacs o jugues escacs. Explica'ns-ho.
Sí, jugo escacs des que tinc 6 anys, vaig començar a competir amb els 8 anys, però des dels 6, que és allò típic que els teus pares veuen que ets un nen mogut, a l'escola fan escacs un dia a la setmana, una tarda, i diuen, mira, si tens un parell d'amics que juguin escacs, si et sembla bé, t'inscrivim, perquè igual va bé això que diuen, no? Estàs assegut, fomenta la concentració, igual un nen molt mogut li acaben anant bé, no? I al final pocs ho pensaven, que amb 6 anys sent un un terrabastall com era, acabaria jugant escacs de moment fins als 23 que tinc ara, i efectivament encara juguem. I vaja, afirmar, com dius, que els escacs potser entre la gent més jove o entre els nens o entre els menors d'edat potser és una cosa que s'està perdent, perquè històricament s'ha vist com un esport, una activitat, un hobby, com deies, més de portes endins, més que els nens comencen a optar més pel futbol o pel bàsquet o per esports més mediàtics, no? Que segurament podem trobar més referents o podem veure més fàcilment a la televisió. Jo crec que si miréssim les dades no estaríem d'acord amb aquesta afirmació, perquè cada cop són més els nens que es van inscrivint als clubs i a les escoles de Catalunya, i a més la federació també té un programa per intentar incentivar la pràctica dels escacs als instituts de Catalunya, que ja s'ha aprovat per la Generalitat. O sigui que si féssim una ullada tot plegat i ho comparéssim amb anys anteriors, segur que veuríem que anem cap amunt en lloc d'estancar-nos, no? Però en qualsevol cas és un debat molt interessant.
Lo de mente sana in corpore sano és molt important, perquè clar, potser amb els esports tipus futbol, bàsquet i de més, cremes energia física, però amb els escacs cremes molta energia mental. Has d'estar molt pendent, molt, la ment molt clara.
Sí. De fet, si t'hi dediquessis una mica allò professionalment entre cometes, vull dir, si acabessis sent un jugador de club que volgués jugar a campionats i volgués allò entrenar-se, per entendre'ns, la gent està en forma. No només n'hi ha prou en asseure's en una cadira amb un llibre o amb un entrenador i jugar a escacs, sinó que el que agrada o el que és convenient també és mantenir la forma física, perquè, si no, la gent que està més ben preparada que tu físicament t'acaba passant la mà per la cara, no? Sí.
Clar, però Víctor, tu ens has comentat que tenies 23 anys. Tu quan surts amb els teus amics o amigues de la teva edat i els hi dius anem a jugar a escacs, i realment, de la colla, quants en saben?
Poquíssims, és evident, perquè és un esport que té una complexitat bastant més alta que no pas un futbol o un bàsquet, no? Tu mires per la tele el futbol sense entendre'n res, no? Veus que una pilota ha traspassat una línia, o al bàsquet veus que una pilota ha passat per dins d'una cistella i ja veus, pràcticament, ja dedueixes que s'ha fet un punt allà o que hi ha hagut alguna cosa, no? Als escacs tu veus un cavall que està a la casella C3 del tauler, se'n va a la casella D5 i amenaça un escac doble C7 guanyant una torre, i la gent, evidentment, no ho entén, no?
O fer l'enderroc, no? Ja que el rei...
Sí, vull dir, alguns tenen conceptes bàsics, però sense anar més enllà. Però com a curiositat et diré que, per exemple, la nit de Cap d'Any, que la vam passar amb uns amics, entre la sèrie Gambito de Dama, que ha arrasat a Netflix, i entre tot plegat aquest boom escaquístic que hi ha, va haver un parell d'amics que no juguen escacs, que no han jugat en la seva vida, que van passar-se, no sé, potser mitja hora jugant escacs fent partides ràpides, i jo pensava, carai, això m'ho arriben a mi a dir fa 5 anys, que tindríem uns amics aquí jugant per Cap d'Any una
escacs
partida ràpida, i hagués al·lucinat, eh?
Potser ara, de cara, com que s'està més a casa, es fan activitats diferents arrel de la Covid, potser també això incentiva més els escacs, i a favor també podem dir, Víctor, a la gent jove que s'animi, perquè també és una tàctica per lligar. Com que les noies no en saben, els hi pots dir t'ensenyo a jugar escacs, no? Això també ho has fet servir algun cop?
Doncs mira, no ho havíem vist així, però es pot prendre nota. No, a veure, sí que històricament les noies sí que han estat molt menys jugadores d'escacs que els homes, per un tema bàsicament d'hàbits, perquè abans on s'aprenia a jugar eren els bars, i els bars eren uns espais àmpliament masculinitzats on amb prou feines les dones podien trepitjar-los, no? Parlo de fa 50 anys i més enrere. Però ara cada vegada més es va apostant més per aquesta integració femenina, per aquesta, fins i tot podríem parlar de discriminació positiva, donant premis, separant premis per sexes, que això, si ho expliques fora del món dels escacs, és un tema que a vegades costa una mica d'entendre. Dius, ui, per què les noies tenen premis a part? Si la primera noia queda a la vintena, per què ha de tenir un premi abans que el quart noi? Què passa, que les noies són inferiors? No, evidentment no és així, no? Però a vegades per incentivar aquesta participació sí que s'ha de trobar algun recurs, que no sé si és el correcte donant premis o no, podem trobar més, però d'alguna manera sempre intentant buscar que les noies, les nenes, les dones acabin jugant més als escacs per fer un esport encara més universal.
Jo, tot el que sigui premiar la dona, jo hi estic d'acord. Així que seguiu fent. Endavant.
Estem d'acord.
Doncs, Víctor, t'agraeixo molt que hagis estat amb nosaltres compartint aquesta afició, i que les persones que ens escolten i que no saben jugar escacs, que n'aprenguin, perquè realment paga la pena.
Moltíssimes gràcies i res, a vosaltres per deixar-nos aquest espai per intentar-nos explicar una mica més, com sempre. Que vagi molt bé, Raquel.
Gràcies.
Masia Can Sidro. It's raining men. Hallelujah. It's raining men. Amen.
I parlant de què i on menjar, a vegades no tan sols és el lloc on anem, que sigui maco, que sigui increïble, que ens faci sentir com a casa, sinó també és la gent que fa que aquest lloc ens faci sentir d'aquesta manera. I jo crec que la masia de Can Sidro ho aconsegueix perfectament. Els trobareu al carrer de Sant Isidre, número 13, Palau Solità i Plegamans, i per mi va ser tot un descobriment. I per això avui tenim el Jaume, que és qui la regenta i qui l'ha vist néixer. Molt bon dia, Jaume.
Hola, bon dia.
Per mi tot un plaer tenir-te amb nosaltres, perquè realment estàs en un lloc fantàstic i ho transmets a totes aquelles persones que venen a la masia i se senten com a casa. Però per tu realment és sentir-te com a casa, perquè quants anys fa que la masia és masia, és oberta? Explica'ns una mica la història d'aquesta masia.
Bueno, pues la història de la masia, això ja ve del meu avi, però avi, però el que passa que no era restaurant encara, eren pagesos d'aquells anys, de l'any 1900, no, fa molts anys, I després ja, a partir d'aquí, pues, bueno, el meu pare això eren pagesos, ganaderos, de tot. I el molí, els meus pares, doncs, bueno, jo als 14 anys ja feia de camarer, i a mi l'hostaleria sempre m'ha agradat, ha sigut la meva il·lusió i la meva vida. I, bueno, i al morir els meus pares, clar, doncs, tot el que és la pagesia doncs, va anar desapareixent, i, bueno, i vaig decidir, doncs ja, doncs, dir, bueno, doncs, què és el meu? Doncs l'hostaleria. I aquí va començar tot, ja.
Clar, les coses és quan funcionen millor, quan realment surten del cor, i quan ho vius i quan realment empatitzes amb totes aquelles persones que poden venir a la masia. Per tant, és obvi que feu aquests menús econòmics diaris que es menja com a casa i a un molt bon preu, de dilluns a divendres. A més, doncs, és un lloc molt aconsellable per fer aquests àpats de Nadal i festius, però també és... ha estat triada com la millor masia per anar a celebrar el dia més especial de qualsevol parella, que és el dia del seu casament. Com ho vius? Com vius els casaments, Jaume? Com els viviu?
Home, els casaments, a veure, és que tenim dues coses. El que és la masia, la nostra especialitat, bueno, s'ha anat especialitzant per el que has dit abans, no? Que és amb el tema de celebracions familiars. Vull dir que aquí venen famílies de 8, 10, 12 persones, cumpleanys, aniversaris... I, esclar, i després d'aquí, pues, ja també hi ha bodes. En les bodes pues, ja fa, no sé, fa ja 18 anys que estan fent bodes. I això pues, es porta amb unes ganes i amb una il·lusió. La il·lusió nostra, tant jo com el meu equip que tinc aquí, que fa molts anys. Perquè una de les coses de l'èxit també és tenir sempre els mateixos treballadors. No canviar cada cuiner cada 2, 3 o 4 anys. No. Tenim un equip de cuina. Nosaltres aquí ja de fa, des que jo vaig obrir, com aquí diu. Sí, des que vaig obrir. I esclar, i això a nosaltres ens omple molt. De que les bodes, clar, surten aquí tots contents i feliços, perquè les nostres bodes són diferents. Són diferents les nostres bodes. Igual com les reunions dels grups familiars, també.
Clar, és que realment és un lloc molt especial, molt bonic, teniu els jardins molt cuidats, la masia és increïble, però l'equip humà també ho és, i és molt important, sobretot, Jaume, aquesta connexió, no?, amb els novis, el veure exactament què és el que volen en el dia del seu casament i saber-ho captar i saber-los fer viure aquell dia d'una manera molt especial. M'agradaria recordar als amics que ens escolteu que podeu trucar sense compromís al 93 864 3040, que us informaran de tot sense cap mena de compromís, que trobareu també. Podeu informar-vos a través de la pàgina web www.cansidro.com, on veureu doncs, també tota la informació. Però, Jaume, algun comentari especial que t'hagi dit alguna parella de nuvis o alguna cosa que hagis dit, això m'ha arribat?
Sí, home, comentaris molt. Vull que, home, aquell tio quasi bé, tots ens ho diuen, perquè després de la boda, quan venen ja de la lluna de mel, tornen aquí, esclar, i se sent, i ho diuen, que se senten com la seva segona casa, perquè el nostre tracte és molt familiar, és molt de tu a tu, és molt familiar,
I això és, jo crec que és el punt diferencial i que fa que la Masia de Can Cidro sigui tan especial. I Jaume, de debò, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Recordarem que us poden trobar al 93-864-3040 o que vagin, sense dubtar-ho, al carrer de Sant Isidre, número 13, a Palau Solità i Plegamans, que heu d'anar a la Masia de Can Cidro, que és molt recomanable i que són persones meravelloses com el Jaume. Gràcies, Jaume.
A vosaltres, moltes gràcies.
Anem a llegir.
Jo que tinc la raó més alta que la paret.
Doncs tot i que a vegades ens fa una mica de mandra, el llegir és molt enriquidor. Per tant, en aquest programa et volem proposar tres títols per si vols dedicar aquesta estona a la lectura. És molt interessant que ho facis. Junil a les terres dels bàrbars, de Joan Lluís Lluís, de l'editorial Club Editor. És una història que parla de la Niala del segle I i ens fa viatjar aquest cop el Joan Lluís Lluís en una història d'una volada èpica i aroma de rondalla que acaba configurant un cant literari a les llengües i a les cultures en una celebració de l'ofici de fabular. Tenim també L'accident de caça, de David L. Carlson i Ladies Blair, de l'editorial Finestres. Una editorial de còmics d'autor en català era més que necessària i a l'EHOP ha arribat Finestres per obrir foc aquest accident de caça del tàndem Clarkson-Blair, una novel·la gràfica que fa dialogar el true crime amb grans referents de la literatura universal, amb menció especial per Dante i el substrat de la comèdia. Trames i textures en un blanc i negre ple de matisos en un àlbum que explora, entre altres temes, les relacions entre pares i fills. Què s'amaga al cel de nit, d'Aina Bestar, l'editorial Zaori. Premis al marge, ja fa temps que Aina Bestar demostra en cada llibre que no es cansa de buscar, d'explorar, de provar i de reinventar-se com a artista. Després de celebrar paisatges perduts de la Terra, hi torna amb un triple mortal, un llibre de viatges que ens porta del Japó a Nova Zelanda en un recorregut de finestres estrellades on s'amaga un animal que pots descobrir a través d'un llum o de l'endevinalla. Detallisme etnogràfic, marca de la casa al servei d'una il·lustració riquíssima. I parlant de llibres, parlem de Esto es una despedida, de l'escriptora Irene Jotade. En el seu cas no és una despedida, sinó és una benvinguda. Bienvenida, Irene, buenos días.
Hola, encantada.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Empezaste a escribir de muy jovencita.
Sí, bueno, lo que es prosa poética y todo esto, empecé como con 15, 16 a experimentar. Pero en realidad desde que aprendes a escribir con 5 años o algo así, yo ya escribía mis historietas y todo.
En aquest cas s'han canviat les tornes perquè ella és periodista de professió. En este caso, en vez de hacer tú las preguntas, te las hago yo. Y quería saber, ¿qué es lo que te impulsó a escribir y a compartirlo con más personas?
Pues en mi caso yo creo que nada, porque yo, bueno, he escrito desde pequeña, antes para mí ha sido y es como comer, o sea, o como respirar. Ha sido algo que siempre he hecho y que nunca he dejado de hacer. Luego es verdad que a medida que creces, sobre todo las redes sociales, etcétera, ¿no?, te dan una oportunidad de publicar lo que escribes, ¿no? Entonces, simplemente me apetecía, digo, mira, me gusta, quiero que la gente me lea, me escuche y todo.
A més, la Irene és una de les grans escriptores que s'ha potenciat molt a través de les xarxes socials, del seu canal de YouTube, on té més de 500.000 subscriptors i molts seguidors també a www.irenejd.com, perquè entrellaça molt bé les paraules, parla molt de l'amor, dels sentiments, com en el cas del seu llibre, que el va autopublicar el 2018. ¿Qué quiere decir que la autopublicaste? ¿Fuiste tú misma que invertiste en ti? ¿Cómo funcionó?
Sí, bueno, eso yo en ese momento pues no tenía tantos seguidores y es verdad que las editoriales ahora buscan también, aparte de gente que se le dé bien escribir, pues sinceramente que tengan pues un público ya un poco fijo, ¿no? Entonces yo en ese momento no tenía tanto y yo aún así quería publicar mi libro. Entonces lo que hice fue autopublicar con una editorial de autopublicación que básicamente consiste en que tú inviertes dinero en que te editen el libro, te traen el libro a casa y luego tú te encargas de venderlo como tú quieras, en mano, a través de alguna aplicación, plataforma, como quieras.
Bueno, que realmente fue una manera de apostar en ti, además a través de muchos microrelatos fascinantes y que llegan al corazón de aquellos que los leen. Y además lo transmites también con tu voz, que es muy bonita, muy dulce, en las redes sociales y está llegando a muchísima gente. Si tuvieras que decir algo relevante para que te lean, ¿qué es lo que enfatizarías?
Pues bueno, yo he tenido una evolución a la hora de escribir y ahora mismo estoy en un punto en el que me gusta escribir cosas al final del día a día y que a lo mejor de las que no se escribe tanto, ¿no? No sé decirte un tema exacto, pero más allá del amor, del desamor, de la amistad, cosas que al final, o situaciones en las que pensamos que solamente nos están pasando a nosotros, pero en realidad también está pasando a muchísima gente. Entonces ahora mismo estoy ahí en un proceso de escribir ese tipo de cosas, de descubrir, y creo que eso está gustando mucho, me gusta mucho, y seguiré haciéndolo.
Pues nos quedamos con esto y con el título también de uno de tus libros, Quererse es de valientes. Es un missatge molt poderós i molt important en la societat d'avui en dia, que a vegades nos juzga tanto lo important que és quererse a uno mismo para poder querer a otros.
Exacto, exacto. De hecho, bueno, ese libro sobre todo va de eso, aunque hay relatos de todo tipo de temas, pero bueno, hago mucho hincapié en eso, en quererse, en la autoestima, en el amor propio y todo eso.
Irene, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimos éxitos y et seguirem llegint. Gràcies.
Gràcies.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en Verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Empieza el año a lo grande en Mediamar con 4 días sin IVA. Del 8 al 11 de enero te descontamos el menos 21% de IVA en la mejor tecnología. Aprovecha ya en tu tienda y en Mediamar.es. Mediamar, hecho solo para mí.
COPE Catalunya i Andorra. La Zona Champions està a tir. Viu el millor futbol amb el millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, a partir de 6:45 de la tarda des del Nuevo Los Cármenes, Granada Club de Futbol, Futbol Club Barcelona.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat. Tiramilles tots els diumenges de 10 a 11. Viatges, cultura, literatura de viatges, gastronomia, bones idees per omplir el vostre temps d'oci. Tiramilles a COPE Catalunya i Andorra. Diumenge de 10 a 11 del matí.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos. Luis Rodríguez.
Buenos días, Faustino. ¿Usted qué ha inventado?
Yo he inventado un aparato...
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego por el mundo. Nos vamos a Qatar.
Donde, además, ahora hablando con Álvaro, que es el oyente de Tiempo de Juego, que nos escucha desde allí...
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
L'actualitat financera i els personatges més representatius de l'economia a Duros a quatre pessetes, amb Quim Esteban. Diumenge a partir de les 11 del matí a COPE Catalunya i Andorra.
De dilluns a divendres, Esports COPE. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Hi ha perill que el Barça s'hagi d'acabar convertint en societat anònima esportiva? Saludem el Joan Vila, que és el pare futbolístic de Xavi. Tenim a Joan Capdevila, relacions institucionals del club. Joan, hola, bona tarda.
Un equip guanyador. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
KNO Mèdic.
I dins dels propòsits d'aquest any 2022, segur que entre ells hi ha el de sentir-te millor amb tu mateix i tu mateixa. Ens hem de sentir bé per dins i per fora. I per arreglar la nostra part de fora o per fer-nos sentir millor, tenim el doctor Javier Cano de KNO Mèdic. Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Com estem, Raquel?
Doncs molt bé i encantada de tenir-te. Perquè ens ajudes a tots i totes a sentir-nos millor. I importantíssim, diuen que la mirada, no? Diuen que és el mirall, o la mirada és l'espejo de l'alma, no? Que se sol dir. Però els llavis també diuen molt d'una persona.
Bueno, sí, sempre. Entre un dels tractaments estrella, a part del Botox, últimament ha sigut els llavis. O sigui, ha sigut un boom. I la veritat és que la gent es veu molt canviada. Ja portem mascareta, sembla una mica així estrany, però portem mascareta i encara és un dels tractaments que més es demana. Però és que treus la mascareta i et veus diferent. Dius, bueno, aquesta sóc jo, no? Aquest sóc jo. I bueno, és un dels més demanats després del Botox, eh? Perquè el Botox, clar, són aquestes petites arrugues que ens surten per l'edat i que no les podem... Però perquè són molt divertits i estem sempre rient...
Cosa molt positiva per una part, però clar, per les arrugues no és tan positiu. Llavors sempre poder arreglar-ho amb aquests tractaments que simplement no són gens agressius, el que fan és amb un toc donar-te doncs una millora al que ets tu mateix o tu mateixa. Podeu veure els tractaments que tenen a www.knomedic.es, www.knomedic.es, o els trobareu al carrer Pi i Maragall 40, Barcelona. Recordarem també el telèfon que podeu trucar al 93 54 53 34 per informar-se dels diferents tractaments. Però a part el llavi, Javier, a mi m'agradaria saber si només és per fer-lo més gros o també se li pot donar forma.
No, amb el llavi podem fer diverses coses. El podem hidratar. A vegades el llavi queda una miqueta així com una passeta, no? Una passa. Perquè està deshidratat. Llavors amb el llavi, amb l'àcid hialurònic, nosaltres tractem una mica de donar-li aquesta vida, tornar a realçar una mica aquest llavi. O sigui, l'hidratem. Podem donar una miqueta de volum, li podem donar una miqueta de forma. Hi ha algunes persones que no tenen llavi, perquè per genètica pues no té llavi, o per l'edat també, el llavi tan maco que tens es va sempre una mica amagant. I llavors hem de treure la part carnosa, aquesta part vermelleta, el vermelló, no? I ens agrada.
Clar, no només és donar-hi el volum, sinó també es pot hidratar, es pot donar forma... I busques l'estètica que millor queda segons la cara de la persona. Perquè què passa si algú ve i diu jo vull uns llavis enormes i tu veus que per la cara que té, que és petitona, no li quedarà bé?
Bueno, sempre se'ls explica una mica abans de començar. Se'ls deixa una miqueta a la terra. Perquè sí que és veritat que a vegades em diuen mira, la Jolina Jolie. O bueno, dius, escolta, amb els teus llavis no podem fer-ho. Tens que fer en diverses sessions, o sigui, mica a mica, si vas fent créixer una miqueta el vermelló, o sigui, la part de, aquesta vermella del llavi, doncs, mica a mica podràs fer una miqueta més, però no pots tindre, si no n'hi ha, no podem treure, podem realçar una mica, donar-li una miqueta de forma, però mica a mica. Jo també els explico, els dic, escolta'm, jo sé que el que no té, vol. I si no tens i vols, i estàs desitjant, diguéssim així, desitjant tindre'l, sempre vols tindre un llavi, que per, potser per nosaltres és un llavi una miqueta exagerat. Jo sempre em quedo amb la visió i els hi dono el mirall en el moment que jo crec que és el seu, el que hauria de ser. I a partir d'aquí a vegades em diuen, ai, però una miqueta més, doncs m'agradaria una miqueta més. Doncs bueno, això ja m'informa una miqueta més. Però se'ls explica, perquè si no, el que no volem són falses expectatives o dir que imitarem i que si aquest ja vist els posaré jo. No,
mira, no jo, fet, i a vegades no. Això passa amb les persones que a vegades quan veiem les coses és com quan tens molta gana i veus quatre pastissos que dius me'ls menjaré tots, però després sí. Realment veus que amunt ja estàs tip, igual, no? És dir, dins de la meva cara aquest llavi és el que a mi em queda bé, tot i que jo voldria aquest altre, no? I
exacte.
Clar, aquí per això, Javier, m'agrada que vinguis al programa, perquè no només saps treballar molt bé tot el que és l'estètica facial d'una persona o tota l'estètica de la persona, sinó que l'aconselles bé realment amb el que és acorde amb el que aquella persona necessita, no? Que això és importantíssim. Per tenir aquesta confiança en un metge és des del moment que et diu realment el que és bo per tu, i això és important.
Sí, per nosaltres, per Cano Mèdic, una de les coses més importants és sobretot és l'explicació. Nosaltres tenim la primera visita gratuïta i aquí a la vista se'ls explica el que podem fer, les possibilitats, tots els tractaments que es podrien fer, pas a pas, perquè tampoc és anar i fer tot així, doncs pues mira, podem fer això, i això ho fem el mateix dia i després surt així. No, penso que els canvis tenen que ser uns canvis a poc a poc, que es té que anar veient com van els canvis. Llavors, quan canvies potser un llavi, dius, ostres, doncs pues mira, ara veig que una miqueta de pòmul. Clar, si faig tot, si ho faig tot a l'hora, que es podria fer, no? Perquè si jo tinc pacients que sí que, bueno, perquè tenen que viatjar o alguna cosa, ja s'han fet una vegada, diu, no, pues mira, jo vinc, jo sé que és el dia que tinc o el mes i el dia que tinc per fer-ho tot, i ja torno pues, a l'any que ve. Bueno, pues es podria fer. Però sobretot aquestes primeres persones que no s'han fet res i que estan una mica tímides, o diguéssim així, que no saben si sí, si no, doncs és començar a poc a poc i dir, mira, escolta'm, tu fas, tu mires i ja està. També amb el tema dels llavis, Raquel, et volia comentar a tots els nostres oients, és que a vegades pensen, no sé si fer-me'ls, no sé si jo me'ls faria, com em quedarien? Això l'única forma de poder saber com quedarien i tal és fer-ho.
Provar-ho.
Doncs... marxa. Sí, això marxa. Això
clar, no costa res. I com a mínim et veus i pots saber com et queda i si realment t'agrades. I recordarem, Javier, que us poden trucar al 93 514 53 34, o podeu entrar a www.knomedic.es. I Javier, jo et convido, com que hi ha moltes més coses de què parlar, a que tornis a venir la setmana vinent i ens ho pogués explicar.
Doncs, jo sempre que em demaneu jo que estigui aquí, molt content d'estar amb vosaltres i el que necessiteu, estic a la vostra disposició.
Gràcies, Javier.
Gràcies a vosaltres.
Oci.
Doncs dins de l'oci hi ha moltes coses a fer, però entre elles una és l'skate. I per explicar-nos-ho tenim un instagramer, també skater, Albert García. Molt bon dia.
Què tal? Bon dia, com estem?
Doncs molt bé, Albert. I tu també, però de miracle, perquè fas unes piruetes en el cel que... Això és perillós, no?
Bueno, al final aquest esport és el que té. T'agrada molt i has d'assumir el risc. És el que hi ha.
Quan et vas iniciar l'skate?
Bueno, hi vaig començar una miqueta tard. Vaig començar als 25 anys, però bueno, mai he estat per començar i vaig comprar un skate i vaig poder provar si encara tenia capacitat de poder-lo fer servir i al final, pues sí, em vaig donar compte que era la meva eina necessària per seguir continuar amb la meva vida i bueno... va ser la solució perfecta.
Està suficientment adaptat tot per als skaters? O sigui, hi ha llocs perquè hi pugueu anar, n'hi ha diversos, hi ha molta afició. Què ens pots explicar en referència a això?
Bueno, en aquest punt estic d'acord en algunes coses i en altres no. Sí que és cert que espais hi ha, habilitats perquè les persones puguin practicar aquesta afició, però sí que és cert que arribar a aquest punt, en aquest any que es va fer l'esquate olímpic, sí que és cert que aquí a Catalunya necessitem espais més privats en el qual els que de veritat volem tenir uns objectius a llarg temps puguem desenvolupar aquest esport com qualsevol altre, com és el futbol, el bàsquet o qualsevol altre esport que, bueno, que l'alumne se senti identificat i vulgui realitzar aquesta matèria, no? Llavors sí que és cert que ens falten espais privats de qualitat per poder desenvolupar aquest esport com cal.
Qualsevol que vulgui ho pot fer? Sí. Qualsevol persona que digui em compro un patinet i vaig a fer skate, ho pot fer?
Sí, cap problema. Sempre que tingui ganes i estigui motivada, cap problema.
I a nivell de costos, és molt costós l'equipació, el que es necessita?
No, la veritat és que no. La veritat és que és un material que no és molt elevat i hi ha components de l'esquet que sí que és cert que et pot durar un any, dos anys tranquil·lament, o sigui que el pots amortitzar. El que més pots fer servir és la taula, que és una fusta, clar. Amb el temps es va deteriorant i s'ha de canviar, però bueno, no és gaire costós. La veritat és un esport que no has de pagar molt i
que qualsevol que vulgui ho podria fer, no?
Sí,
quanta estona hi dediques per poder fer aquests salts i totes aquestes piruetes?
Bueno, això va en funció també de la motivació del dia, perquè hi ha dies que estàs més content o menys content. Depèn també del teu estat de la teva vida, no? Perquè és molt relatiu això. Llavors, depèn del dia. Pots estar hores, pots estar segons, pots estar setmanes. És que això és una miqueta complicat de definir.
I tu quant temps hi portes?
Jo porto des de 25 anys. Ara faré uns 17 anys que porto sobre l'esquate.
Déu-n'hi-do, eh? I mm-hmm. Algun cop t'has fet mal, de debò? Allò de dir m'he fet mal aquesta vegada?
Sí. Em vaig fer molt la mal i no vaig anar a l'hospital. I vaig deixar que...
Ostres.
Que es curés sol. Sí.
Però i ara està bé o no?
Sí, està perfecte.
Val.
O sigui, per sort es va curar bé.
Que realment, doncs, si vas amb compte, ho fas bé, no tens per què fer-te cap mena de mal i que és un, pots gaudir-ne moltíssim.
Tranquil·lament. Jo aconsello, sobretot, fer servir proteccions. Sobretot quan inicies aquest esport, és molt important protegir el que són les articulacions, com els genolls, els canells, les mans. Sobretot el cap és molt important perquè moltes de les caigudes són de cap i el cap s'ha de protegir. Llavors, jo aconsello protegir sempre...
Al màxim, no?, el cos, per, sí, el màxim, com quan fas qualsevol esport, no? Com anar a la neu o el que sigui, doncs sobretot protegir-te sí. Pel que pugui ser, no?
Sí, pensa que l'impacte és contra el terra i el terra fa molt de mal.
I si dona la casualitat que ets una mica petós com jo, doncs també protegeix-te més per si de cas.
Millor.
Doncs, Albert, recordem els amics que ens escolten, si el voleu buscar o que us veieu les imatges que té ell, que són molt xules, realment, el trobareu a Instagram, skatebose, l'Albert García, i t'agraeixo molt que hagis estat amb nosaltres, Albert.
Vale, igualment.
L'entrevista.
I tenim una primícia aquí en el programa que no us podeu perdre. I nosaltres hem aconseguit que vingui a Barcelona, ha vingut altres vegades, però tenim avui una actuació d'ell, el gran actor i showman espanyol Santi Rodríguez. Bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Pues muy bien, muy bien. Aquí, nada, ya deseando, que hacía muchísimo tiempo que no pisaba la tabla en Barcelona, con lo a gusto que estoy siempre que vengo por aquí... y el cariño de la gente y nada, y encima la sala Bart, que es una sala emblemática de Barcelona, y nada, y con espectáculo nuevo y deseando de empezar esta noche.
Bueno, per aquells que no ho sàpiguen, el Santi va ser el fruiter a Telecinco a la sèrie Siete Vidas, sí. Però això només és un apunt, perquè has hecho mil coses més després.
Sí, sí, sí. Bueno, hay que diversificar y más como conforme está todo, pero bueno, hacemos lo que podemos e intentamos hacerlo lo mejor posible. Cine, televisión, radio, en fin, un poquito de todo.
Naciste en Málaga, aunque sí. Luego te trasladaste a Jaén.
Sí.
¿Y de pequeño ya tenías la afición esta de la actuación, de llamar la atención a la gente, de hacer reír?
Siempre he sido el graciosete, siempre he sido el payasete y además, bueno, yo creo que tengo la suerte de poder dedicarme a lo que más me gusta, que es ver que la gente pues pasa un buen rato, que disfruta, que se ríe con lo que uno hace, y más conforme está todo, pues bueno, comprobar que tú haces algo que a la gente le gusta y le sienta bien, que viene muy bien reír, viene muy bien desconectar y olvidarse un poquito de lo que hay alrededor, sea bueno, sea malo, pero estar pendiente de otras cosas, pues la verdad es que de toda la vida he tenido esa sensación maravillosa y bueno, y al final pues he dedicado mi profesión a eso.
Pero es que es difícil hacer reír. Yo creo que es mucho más fácil hacer llorar. Yo vengo, te doy una patada y tú lloras. Pero ¿cómo sí, te sí. hago reír?
Bueno, yo creo que, no sé en otros casos de compañeros, pero en el mío yo creo que el secreto está en que, bueno, que soy un desastre, que me pasan muchas cosas, pero que me pasan además cosas que a la gente le es familiar normalmente. Entonces, bueno, identificarte con algo, alguna cosa mala que le pasa, mala entre comillas, algún desastre, algún desbarajuste, pues eso ayuda a que la gente se identifique y que, bueno, se solidarice en cierto modo contigo y diga, mira, pues no soy el único desgraciado que le pasa esto.
Se sienten identificados, ¿no?
Sí.
A Santi también le pasa. Pues que sapigueu que el podeu veure avui al Teatre Bars a 9:15, que no us ho podeu perdre, i aquesta obra es diu Espíritu, una comèdia per a morir-se de risa. ¿Cómo sí. se te ha ocurrido esto?
Pues mira, esto, yo el anterior montaje de teatro que hice, porque bueno, la gente cuando llega se sorprende un poquito porque, bueno, esperan el monólogo, yo he hecho monólogos de stand-up comedy y he tenido otro espectáculo de stand-up comedy, pero esto ya es teatro. Entonces se van a encontrar, pues bueno, en el anterior montaje, como te decía, pues conté lo que me pasó con el infarto que tuve, que dices, ¿cómo te puedes reír de tu infarto? Pues sí, pues... saqué el lado bueno o el lado cómico de esto y digo, ¿y ahora qué hago? Digo, bueno, pues ya el siguiente paso es pues una persona que ha muerto y que no se sabe que ha muerto y que podemos sentir encontrándonos en casa en una situación así. Entonces, bueno, pues todo lo que puede surgir y analizar desde el, bueno, para el protagonista desde el más acá, para nosotros desde el más allá, pues, ¿cómo somos los vivos? Entonces, bueno, pues vamos a mezclar un poquito el terror, el miedo con la comedia, que sabes que cuando pasamos miedo a veces nos entra la risa.
La risa tonta esa, sí.
Sí. Y entonces, bueno, pues él convive con una serie de personajes, de vecinos, en un bloque, y bueno, la gente se va a encontrar ahí, pues donde vive él, una habitación, y todo lo que le pasa... Y vamos a hablar un poquito de la vida y de la muerte desde el lado cómico que se puede hablar. Que dices, ¿cómo va a hablar de la muerte desde el lado cómico? Pues sí, sí se puede, desde el respeto y la educación, pero bueno, a disfrutar y a pasar hora y media riendo y reflexionando un poquito sobre lo rápido que se nos pasa la vida y lo tontos que somos en desperdiciar pues cosas tan maravillosas que hay en la vida, a pesar de todo, ¿eh? Que las cosas están mal, claro. Que todos lo sabemos, pero que se puede disfrutar de la vida mucho.
Pues no haremos spoiler, que vengan a verte esta noche sí. en el Teatro Bars a 9:15, al Santi Rodríguez, y que además una persona que, con más motivo, encara l'heu d'anar a veure, perquè una persona molt resilient que de la vida ha sapigut treure una molt bona actitud de les coses que li han passat i que la transmetrà amb vosaltres. Santi, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y, como se dice, mucha mierda para esta noche.
Moltes gràcies.
Molta sort.
Vinga, adeu.
Teatre.
Doncs atenció, perquè si voleu riure de debò, no us perdeu l'Anti-Coach. Heu d'anar al Jove Teatre Regina els divendres a les 9, on trobareu el còmic i monologuista Tian Lara, que tenim avui amb nosaltres. Tian? No ha vingut el Tian? Tian?
Ei, què tal?
Hola, Tian, bon dia.
Què tal, bon dia.
Bueno, Tian, no sé com se t'acut arribar tard amb lo mal vist que està això.
Bueno, està mal vist, depèn, eh? Per exemple, el meu espectacle està ben vist, arriba tard.
De debò? Sí. Bueno, clar, és Anti-Coach, no és coach, és Anti-Coach.
Clar, és Anti-Coach. Aquí, tot el que sigui impuntualitat, deixar-se anar una mica, valora bé i està ben vist.
Però hi ha algú que arriba tard a un espectacle?
I cada cop més, eh? La veritat és que estem creant una tendència en l'espectacle, és la tercera temporada, i aquesta temporada se'ns està anant de les mans, eh? De fet, tenim, diu que crea un rànquing de la gent que ha arribat més tard al teatre.
Ostres,
i surten com herois.
No em diguis que som sempre les dones.
No, hi ha de tot, eh? Hi ha de tot, la veritat, i a part, com hi ha interacció amb el públic, entre tot el públic es drenem a veure el motiu per al que han arribat tard i tenim de tot, tenim excuses boníssimes, eh? La gent que arriba més tard al teatre en aquest espectacle, s'ha de dir, eh? No.
Hi ha alguna excusa que es pugui explicar?
Sí, tant. Bé, tenim, bueno, de fet, estic orgullós de dir que en primera posició tenim una noia que es diu Tatiana, que va arribar al teatre 55 minuts tard, res malament, gens malament, i va dir que, bueno, evidentment li van preguntar què va passar, no? Perquè quan arriba algú tard es para l'espectacle i l'espectacle és a la platea, no?, amb el públic.
Ostres.
I va dir que es va quedar tancada en un ascensor.
I veu comprovar, a més aneu a comprovar que sigui veritat el que ha dit o no? O us ho creieu?
Clar, estava acompanyada. 55 minuts tard estava tancada en un ascensor, no, va donar detalls i tal, no semblava que estigués, que és una excusa preparada.
Has de portar el comprovant del tècnic.
Sí, un selfie almenys, no? Però el més interessant és que, bueno, el seu marit estava allà al teatre des del primer minut, no es va perdre ni un segon d'espectacle.
Bueno, després li podria explicar a casa, tot va quedar en família, no?, com a mínim.
La va deixar tancada a l'ascensor i se'n va anar al teatre.
Doncs no és tan diferent, eh? Per això l'ascensor de l'espai del Teatre Regina, on el Tian Lara és l'única estrella en el mig de l'escenari, perquè d'escenografia, quasi que com inexistent, no? Tian, ets tu l'única peça del teatre, de l'escena.
Sí, és comèdia molt estil americà, un micròfon, un humorista i res, i el públic és la part més important de l'espectacle, perquè un dia vaig intentar fer sol, però no va ser el mateix.
No.
Estic molt orgullós del tipus de públic que ve a l'espectacle, gent molt oberta de ment, amb moltes ganes de riure, gent de tot tipus, de totes les zones de Catalunya, de fora de Catalunya, i gent que interacciona molt, hi ha gent que ve més en modo passiu, no? Però també em representa aquesta gent. Tenim un amfiteatre, gent que es posa dalt, que no vol saber res, està allà, són una butaca més del teatre, se'n van i punt. Però la veritat és que la barreja de públic que estem tenint aquesta temporada és brutal. És que surto m'ho passo, ja dius que m'ho passo jo millor.
Però és que té molt de mèrit, perquè s'ha de dir, perquè ells que ens escolteu, que hi ha humoristes, còmics, monologuistes, que els hi fan els monòlegs, els escriuen i ells simplement els interpreten. El Tian Lara es fa ell els seus propis monòlegs, és així, no, Tian?
Sí, a part d'això és real. Hi ha gent, i a vegades insisteixo massa en el fet de que tot el que explico és 100% real, no? Perquè hi ha coses que la gent no se les acaba de creure. Però sí, sí, tot el que el públic escolta a l'espectacle és 100% real. No hi ha cap mentida que es digui per fer riure més, per exagerar la situació. I hi ha gent que no s'acaba a casa, però sí, sí, és tot 100% real. Clar, com són coses que m'han passat de veritat, és bastant difícil que se m'oblidi el guió, no?
Doncs no us ho podeu perdre. La realitat supera la ficció, riureu de debò per veure doncs, l'Anticoach en el Jove Teatre Regina els divendres a les 9. Així que ràpidament és un bon regal per fer si algú encara no ha fet el regal o de, properament que vindrà doncs, el dia de Sant Valentí. En qualsevol moment és bon moment per anar a veure l'Anticoach i riure, perquè riure allarga la vida. Tian, gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, és un plaer escoltar-vos.
Anem ara a escoltar el butlletí informatiu de les 11, però ens queden encara molt bones propostes per donar-te per aquest dissabte, entre elles la cartellera de cinema. Tindrem a David Ross, Sara Roy i moltes més sorpreses que tinc preparades. Fins ara.